notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada al fenomen migratori. Aquest matí al port d'Arguineguín, a Canària, Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipiélag. El Pontífex ha agraït la feina dels que acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio, o de su libertad.
I justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny, recordem-ho, les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de les entitats del tercer sector a Catalunya.
Tot i que no era un requisit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i per tant és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
I el govern ha començat a desplegar l'eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i la continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afectés les muntanyes de Tivissa i Vandellòs. I l'Ajuntament de l'Escala ha presentat un estudi pioner a Catalunya sobre la capacitat municipal dels habitatges d'ús turístic. El document recull que la localitat és la sisena del país en nombre d'aquest tipus d'allotjament, però que més de la meitat dels propietaris no en fa ús, tot i comptar amb la llicència. Els encarregats de l'estudi han descrit aquesta modalitat d'allotjament com l'ADN de la destinació i ara proposen al consistori algunes recomanacions de tipus més quirúrgic.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 11 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem com és habitual fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem de pesca anant fins a la Costa Brava. Descobrirem uns nous més gegants del nostre mar, però ho haurem de fer agafant un avió. Ens submergirem per poder conèixer de primera mà un projecte relacionat amb cetacis. Coneixerem les noves al·legacions que durà a terme la plataforma en defensa de l'Ebre i acabarem el programa d'avui sabent les conseqüències d'una piscifactoria cap als pescadors tradicionals a les costes del Garraf. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bé, bona tarda, benvinguts a tots i res, que comencem, no? Que hi ha un munt de coses avui a l'Arran de Mar.
Sí, sí, sí.
No m'ho esperava tant, eh? I que és dijous, el diu, baixeu una miqueta, que arriba el cap de setmana.
Avui he vist una notícia que potser el Jordi, ai, el Jordi, el Sergi, de tot això en sabrà una miqueta més. I és que van rescatar, m'ha sortit com una de les notícies més llegides, a Roses, una submarinista que ha sobreviscut en part gràcies al neoprè.
Què dius?
Sí, sí. Ah. Crida bastant l'atenció.
Sí, però perquè va tenir alguna cosa, alguna enganxada amb algun tauró que es va trobar.
No. Tema de corrents i temes d'això. I...
per l'hipotímia i
coses
de temperatura, m'imagino.
No ho sé, però que ha aguantat moltes hores a l'aigua i ha sobreviscut gràcies, en part, al neoprè.
Doncs mira, recomanable al 100% per si de cas, que no se sap mai.
Exacte.
Molt bé.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda. Com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, aquí de dijous, no? La setmana ja està fent baixada. I just el que comentàvem, no sé quin dia d'aquesta setmana, del neoprè, vull dir, ja m'ha quedat claríssim que és molt útil.
Sí, sí, és totalment útil. Anem a saludar en Sergi Corral, d'ells, de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs prop de bé, sí, sí, ho direm a l'actualitat. Això era d'ahir, aquest dematí hi ha hagut un altre, o ahir també hi va haver un altre succés a Roses. Estem aquí a la badia, la mica de tramuntana que ha bufat aquests dies i la mala mar, doncs ha provocat aquestes dues coses que parlarem ara a l'actualitat. S'ha de donar el
tanto. Sí, aquí a la Costa Brava portem també dos ofegaments, vull dir que tranquil. O sigui, hem començat forts la temporada de platges, d'alguna manera, per dir-ho. Tothom amb alerta quan vagi a la platja. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Mireu, un dia de dijous que jo la veritat que tinc moltes ganes de que ja es vagi acabant la setmaneta, perquè si ahir us deia que avui feien bon temps a Vilanova, avui hi ha un sol radiant i jo tinc ganes ja de passar-me'l a la platja,
Home, sí, però amb cap, que estem espollicant aquí que hi ha desgràcies sempre, a la platja, amb cap. I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina, molt bona tarda a tothom. Bé, estem bé. Aquí també, fa prou bo. Això dels accidents, sí, aquí al Maresme tampoc ens en lliurem. La setmana passada, a Calella, a la platja de Calella, un senyor de 55 anys que estava de vacances a la ciutat de Calella, doncs també va entrar al mar i va morir ofegat. Per tant, seny, que el nostre medi no és el mar, per molt que ens agradi a nosaltres,
No confiar-se mai, d'alguna manera.
Sí, correcte.
No confiar-se mai i estar atents a tot allò que pugui passar i informar-se per saber com respondre. Vinga, va, deixem la prevenció i en parlarem més. Anem a començar el programa d'avui. Qui us és de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava, explicant que aquest cap de setmana s'obre l'accés a la cala de l'illa Mateua. S'han protegit els talussos amb la malla metàl·lica i s'han condicionat les escales de fusta a través de les quals s'hi accedeix. Sergi.
Doncs sí, Marina. Arribat després de 4 anys, finalment aquest cap de setmana reobre l'espai que dona accés a la platja i a la cala de l'illa Mateua d'aquí a l'escala. Uns despreniments de roques que van obligar a prohibir l'accés pel perill que suposava pels banyistes, tot i que durant els primers dies els usuaris no ho van respectar i es va optar per una senyalització més contundent. Durant els últims mesos s'han fet actuacions reforçant amb malla metàl·lica els talussos i també refent l'accés amb escales de fusta. Ens ho explica Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
Però sobretot ara el que s'ha acabat, que és important explicar, és el lot 2, que és aquest de protecció d'aquesta entrada de l'illa Mateua, que farà doncs, que es pugui obrir amb total seguretat per als pas dels banyistes d'aquesta cala tan utilitzada. Recordem doncs, que venim de 4 anys on hi van haver-hi uns desprendiments a la zona de l'entrada d'aquesta cala, que el que van fer doncs, és actuar de manera immediata tancant l'accés a les escales doncs, que donen accés en aquesta platja, i aquests últims 4 anys doncs, hem estat treballant amb un projecte de consolidació del talús, on es pot veure la imatge en què s'han instal·lat unes malles retentores, també s'han tirat, diguéssim, avall les pedres doncs, que presentaven un major risc de caiguda.
Les obres de consolidació del talús i condicionament d'aquestes escales s'han retardat més de l'habitual, especialment pel canvi de polítiques del Ministeri de Costes i també per ser un espai inclòs dins del Parc Natural del Montgrí. Les obres, aquestes obres, s'han finançat amb els fons Next Generation.
Desapareix un menor a Roses mentre conduïa una moto d'aigua.
Doncs sí, ahir a la nit, concretament a 11:15, saltava l'avís a Salvament Marítim per la desaparició d'un jove de 16 anys de Roses mentre anava en moto d'aigua amb uns companys. Els amics van perdre la pista del jove cap a 9:15 de la nit entre el port de Roses i Santa Margarita i a hores d'ara encara no se n'ha trobat cap pista. Aquest matí de dijous s'ha ampliat la recerca, tant marítima com terrestre, amb diverses embarcacions dels bombers, fins a 50 efectius i 20 vehicles, els Mossos d'Esquadra, a la Guàrdia Civil, també el GEAS, un helicòpter i la policia local de Roses, a més de Salvament Marítim amb helicòpter i avió i la Creu Roja. Els equips han instal·lat un centre de comandament al port de Roses i han fet una reunió de coordinació per intentar trobar el jove. Durant el matí s'ha ampliat el cercle des de la platja de Canyelles, a l'inici del Cap de Creus, fins a Torroella de Montgrí, a l'altra banda del Golf de Roses. Es treballa amb la hipòtesi que la tramuntana que bufava i el vespre hagi arrossegat el menú cap al sud i hagi pogut arribar a algun punt de la costa. Aquesta desaparició coincideix amb l'accident d'un submarinista ahir al Cap de Creus, degut a una forta corrent, van a parar fins a 3 milles mar endins. Després de 10 hores dins l'aigua, un creuer que viatjava cap a Banyuls de la Marenda va trobar la submarinista i va donar l'avís a salvament. Les embarcacions la van rescatar i la van poder portar en l'helicòpter primer a l'aeroport de Girona i després al Josep Trueta. Allà van comprovar que estava en bon estat de salut, però va quedar ingressada per fer-li reconeixement exhaustiu. Salvament Marítim ha calculat que en total la noia va passar 10 hores a la deriva al mar i, com dèiem a la introducció, s'ha pogut salvar en bona part gràcies al vestit de neoprè, al vestit de sec.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. La confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar serà l'escenari aquest divendres 12 de juny de la segona jornada d'Economia Blava de les Terres de l'Ebre. Una trobada que posarà sobre la taula el futur dels fons europeus destinats a la pesca i al desenvolupament de les comunitats costaneres cel.
Així és, Marina. La jornada organitzada pel GALP Mar de l'Ebre arriba en un moment especialment rellevant després que la Comissió Europea hagi plantejat una reducció del 66% dels fons pesquers en el marc del futur pressupost comunitari per al període 2028-2034. Segons els organitzadors, la proposta europea no només implicaria una disminució significativa dels recursos disponibles, sinó també una recentralització de les decisions que podria allunyar la gestió dels territoris i dels agents que actualment impulsen projectes de desenvolupament local vinculats a l'economia blava. Escoltem a Joan Alginet, gerent del GALP Mar de l'Ebre.
L'objectiu d'esta jornada, que és la segona vegada que la fem, l'any passat vam començar, és sobretot posar damunt de la taula un debat que és present i que és latent en aquests moments, que és el futur dels ajuts vinculats a la pesca, vinculats al mar. En aquests moments Europa està decidint coses importants, transcendents, que afectaran els propers anys a l'activitat pesquera, als ajuts vinculats a l'economia blava, i sembla que l'orientació que s'està prenent des de Brussel·les, allunyada, evidentment, com sempre, de la realitat dels territoris pesquers, és de reduir-los, d'agrupar-los, de reorientar-los, i això pues, volem posar damunt de la taula a través d'aquesta jornada que una decisió i un canvi d'estratègia des d'Europa pot condicionar les comunitats costeres de les Terres de l'Ebre i les pot condicionar d'una manera negativa. No? Per això l'objectiu d'aquesta jornada anirà des de principi fins a fi a posar en valor els ajuts vinculats a la pesca com un element de dinamització i de creixement econòmic.
La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de desenvolupament local participatiu del GALP Mar de l'Ebre i compta amb el suport de diverses administracions, amb la voluntat de reforçar el paper de l'economia blava com a motor de desenvolupament i cohesió social a les Terres de l'Ebre. La jornada començarà a les 10 del matí amb una primera taula de debat dedicada a reflexionar sobre la necessitat de mantenir una identitat pròpia per als fons de pesca, amb la participació de representants de l'administració i del sector pesquer català. El debat servirà per analitzar les conseqüències que podria tenir la reducció dels fons europeus sobre la competitivitat del sector, la sostenibilitat de les comunitats costaneres i la capacitat dels territoris per continuar impulsant projectes vinculats a l'economia blava. Un dels moments centrals de la jornada serà la taula rodona que reunirà els 5 grups d'acció local pesquera de Catalunya per analitzar el model català de governança litoral i compartir experiències de cooperació. També està prevista la participació de responsables de grups pesquers d'Euskadi i Mallorca, que aportaran una visió comparada sobre diferents models de gestió en territoris amb una forta identitat marítima. Durant la trobada també es presentaran diversos projectes impulsats gràcies als fons europeus de pesca, amb l'objectiu de mostrar-ne els resultats i la repercussió sobre el territori. A més, es lliuraran els primers distintius de peix de llotja a restaurants de les Terres de l'Ebre, reconeguts per la seva aposta pels productes pesquers locals. La jornada culminarà amb la lectura d'una declaració conjunta que recollirà el compromís de les entitats participants en defensa del manteniment d'un instrument financer específic per a l'economia blava i el desenvolupament sostenible del litoral ebrenc.
Fins les costes del Garraf. Sitges s'ha donat d'una eina tecnològica per poder gestionar i controlar el mercat d'habitatge del municipi. Es tracta d'una plataforma interna de la qual disposarà des d'ara el municipi i que a través d'intel·ligència artificial podrà detectar anuncis de pisos de lloguer amb preus per sobre la mitjana o, per exemple, pisos turístics sense la llicència adequada, Carla.
Sí, identificar lloguers residencials que estan per sobre del preu màxim que marca l'índex de referència o detectar pisos turístics no registrats, sense permís o que utilitzen una única llicència per anunciar diferents pisos. Ara serà més fàcil gràcies a una nova eina tecnològica amb la qual s'ha dotat l'Ajuntament de Sitges. Aquest instrument també tindrà la capacitat de detectar els pisos buits o els ocupats il·legalment i servirà alhora per fer una radiografia i analitzar en temps real l'evolució del municipi en matèria d'habitatge. Després d'aturar un any l'adjudicació de noves llicències turístiques al municipi, aquesta nova eina vol servir per fer un diagnòstic precís de l'estat actual de l'habitatge a Sitges i poder actuar en cas que no s'estiguin utilitzant bones pràctiques. A través d'intel·ligència artificial, aquest instrument monitoritza el mercat, fent seguiment de les ofertes que apareixen en portals immobiliaris i turístics i detecta les possibles irregularitats. L'eina també serveix per fer informes periòdics i enviar notificacions quan es detectin incidències, alhora que també genera alertes si es detecten números de llicències turístiques fraudulentes o preus de lloguer alterats. De moment, l'instrument s'ha començat a testejar i s'espera que en algunes setmanes es pugui tenir una radiografia completa de l'estat de l'habitatge a Sitges i començar a actuar en els casos necessaris.
Aquesta nit comença una nova edició del Festival de Música d'Autor Monocicle a Ribes. Seran quatre nits de música que alternaran veus consolidades amb d'altres emergents.
Sí, Andreu Peral i Genís Bagés són Terrae, el duet que aquesta nit obre el programa de l'onzena edició del Monocicle amb el Castell de Ribes com a escenari. La música de Terrae ens transporta directament a les Terres de l'Ebre, amb un treball musical que reivindica el passat amb una mirada actual, combinant tradició i modernitat, i arriben a Ribes amb el seu primer treball, Nostre Gra. Des d'aquesta nit i fins diumenge, pel pati del Castell de Ribes s'aniran succeint veus consolidades amb d'altres que ja s'estan fent un forat en el panorama de la música d'autor en català. Entre les que no necessiten presentació, per encapçalar cartell aquesta vegada hi haurà Judit Nederman, demà divendres a la nit. La cantautora Anna Andreu ho farà el dissabte acompanyada de Marina Arrufat per presentar el seu treball Vigília. I tanca en aquest trio de trajectòries consolidades Clara Pella, que actuarà el diumenge en format concert entrevista musical en acústic per tancar el certamen. En aquests dies de festival també hi passaran talents emergents i d'altres de consolidats, com Hipnosi, Gavina, MP3, Astrio, Laura Escobedo o Romàntic Dimoni, entre d'altres. Parla Gerard Gómez, codirector del Monocicle 2026.
Intentem fer un cartell una mica eclèctic, una mica d'una proposta superdiferent al que es fa, encara que hi hagin dos o tres propostes que estiguin més consolidades per agafar i portar aquesta gent que dubta a l'hora de conèixer noves músiques. Nosaltres el que volem és una mica això, els objectius és conèixer nova música, noves propostes, nous talents i sobretot el pal de paller o el que és l'eina principal o la via principal per conèixer aquestes veus és el concurs de música d'autor o d'autora.
El concurs d'autor continua sent, doncs, l'essència del festival que va néixer al Pati del Ger el 2015. Entre 130 propostes presentades ja hi ha els tres finalistes escollits. Hi ha un est, nom artístic del cantautor empordanès Jaume de Quintana, la cantautora lleidatana Abril amb el seu pop electrònic i el cantant hispano-nigerià Kelly Isaia. Són els tres finalistes que participaran al concurs de cançó d'autor el dissabte. Serà una programació musical diversa acompanyada també d'activitats paral·leles i espais com el Mono Chicks.
Aturada a les costes del Maresme. El grup d'acordionistes, els Sardinetes, ofereixen un concert avui dijous al Moll d'Arenys. A l'acabar hi haurà sardines a la brasa. El concert és gratuït, però la ració de sardines val 5 euros.
Doncs sí, Marina, els Sardinetes és una branca del grup d'acordionistes i panderetes del coro, format pels músics més novells. Amb un repertori més assequible, es busca donar-los al·licients per tocar en espais públics i motivar-los en l'aprenentatge d'aquest instrument. Ho explica el seu professor, Víctor Pedrol.
Són la gent que comença, són la gent que fa menys temps que toca l'acordió, el grup dels acordionistes del coro ja fa cançons doncs, molt més complicades i per començar a tocar en grup i començar doncs, a fer actuacions i concerts per fer festa, doncs hem fet aquest grup amb cançons una mica més senzilles per començar a tocar junts. Normalment la gent que toca un instrument el toca per mostrar el que fas, no? A vegades hi ha gent que sí diu no, jo vull venir a classe i toco a casa i estic content. Però si ho pots mostrar i fer que la gent estigui contenta escoltant la teva música, és l'al·licient principal de fer música.
El concert serà d'11 cançons i el grup l'integren 7 sardinetes. L'actuació arrenca a les 7 del vespre. Acabat el repertori, hi ha l'opció de sopar sardines a la brasa a un preu de 5 euros. Cal apuntar-s'hi prèviament contactant amb el mateix Víctor Pedrol.
I després del concert, doncs, com no podia ser d'una altra forma, farem sardines a la brasa. Una mica de sardines. Qui vulgui la seva ració de sardines, 5 euros, és preu simplement pels costos de les sardines. Qui vulgui sardines m'ha d'enviar un missatge a mi per reservar, perquè comptarem les sardines que fem servir.
El concert es fa al Moll d'Arenys, a la punta de l'Espigó, on s'està fent la restauració del vaixell Udina.
Rius acollirà el 21 de juny Ramats al Rescat, una jornada amb activitats familiars, gastronomia, productes de proximitat i experts en prevenció d'incendis per donar a conèixer els beneficis de la silvopastura.
Exacte, la finca de Can Geu, de Canyamars, es convertirà el diumenge 21 de juny en l'escenari de la primera edició d'una fira, d'aquesta fira de silvopastura, una proposta que neix amb un doble objectiu. D'una banda, donar a conèixer la silvopastura com una eina clau en la prevenció d'incendis forestals i de l'altra, impulsar un model de ramaderia extensiva vinculat a la producció d'aliments de proximitat i qualitat. La programació de la fira començarà a 11:15 amb l'acte institucional d'obertura. Al matí continuarà amb el bloc de converses on s'analitzarà el paper d'aquesta pràctica en la prevenció d'incendis forestals i la gestió del paisatge mediterrani. El segon bloc del matí estarà dedicat a una roda d'experiències amb projectes que ja estan aplicant silvopastura en diferents punts del territori. Un dels moments més atractius de la jornada arribarà amb la demostració de cuina en directe a càrrec dels projectes de Ramats de Foc. El cuiner Pere Malagelada Madern elaborarà un melós i paté de xai bivernat. A la tarda, la fira obrirà un espai dedicat a iniciatives i projectes de ramaderia extensiva i també silvopastura. Paral·lelament a les activitats programades, la fira comptarà amb un espai permanent de productors locals i expositors on es podran conèixer i degustar productes derivats de la ramaderia extensiva, formatges, llet, carn i també elaborats artesanals. També hi haurà una zona de restauració i activitats familiars pensada perquè els visitants puguin viure una experiència completa en contacte amb la natura i amb els animals, reforçant el vincle entre el món rural, la sostenibilitat i la ciutadania.
Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació dominada pel vent feble a gran part de la costa i continuaran sent vents més aviat de sud o sud-oest a gran part del litoral, tret del nord de la Costa Brava, on encara la tramuntana es fa el ronso i provoca unes corrents de gregal força marcades. Sobretot mar endins tenim aquesta mar llarga ben important. Ja diem, al nord de Girona, onades de 2-3 metres, però ja fora del límit de protecció de la costa. Arran de mar, el que tenim són ja marejol, maró, onades com a molt de metre i mig en el cas de la Costa Brava Nord, com dèiem, on aquest vent de tramuntana no deixarà de bufar en el que queda de dijous. A la resta del litoral, vents de sud, sud-est, més fluixos, per tant, marejol en general i cada vegada més sol, al igual que el divendres. Serà una jornada neta, transparent, amb mar com un plat al matí, un palet de vents terrals de ponent. Durant la tarda s'imposarà al sud i també la tramuntana anirà menys. Durant la tarda fins i tot vent de migjorn a la Costa Brava. Estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Fina Araquer. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant a la B23 a l'altura del Papiol. S'ha accidentat un camió i hi ha un cartellat en sentit Sant Cugat del Vallès cap a l'autopista P7. La incidència provoca retencions de 3 quilòmetres des de Molins de Rei. Pel que fa també als principals accessos a Barcelona, destaquem retencions de l'autovia 2 a Cornellà de Llobregat en sentit sortida, en sentit Martorell, i també de la zona del Vallès destaquem aturades a la C33 i a la C58 entre Montcada i Roger i el Duc de la Trinitat d'entrada a Barcelona, i amb intensitat també a la B30, lateral de l'autopista P7 de Cerdanyola del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona. Acabarem situats a l'autovia 2 a Cervera, on hi ha hagut un accident entre un turisme i un camió que talla un carril en sentit Lleida, i a l'autovia 7 a Montroig del Camp hi ha un cartellat per la retirada d'un camió que s'ha incendiat en sentit nord. Va, bon, això és tot. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Comencem el programa d'avui parlant amb la directora general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat, Litziar Segarra. Sergi.
Així és. Marina, tenim molts temes a parlar amb ella, però primer de tot li volem donar la benvinguda. Litziar, molt ben trobada aquí a la Randa Mar.
Moltes gràcies, un plaer.
Aviam, Itziar, deixa'm començar per preguntar-li com han estat aquests primers mesos al càrrec, com van aquestes primeres passes a la direcció del departament.
Bueno, realment un repte molt important, però crec que jo sóc un cas anòmal perquè fa 20 anys que treballo a la direcció general, i sí que amb el càrrec de directora, òbviament, hi ha unes responsabilitats diferents i noves, però ja fa molts anys que des de la subdirecció de pesca he estat també, no?, al costat dels directors actuals o anteriors, treballant en tot el tema pesquer. Per tant, sí, no?, situacions noves i emocionants i, bueno, i de molta responsabilitat, però el contingut sí que ja el tenia, i això em permet, de forma més àgil, no?, poder estar ja en la resolució de les situacions concretes. Ja no cal que tingui una mirada de què està passant perquè ja la coneixia.
Ara li anava a comentar, no?, què li aporta aquesta experiència de contacte amb el sector. Ja sabem que en tema política, en tema lleis, en tema burocràcia, tot es fa molt, molt llarg, però no sé si tot plegat també és una via no d'agilitzar, sinó de fer les coses de forma més eficient.
Jo crec que el que podia aportar jo, no, amb aquesta nova responsabilitat era això, el coneixement del sector, del funcionament de la pròpia Direcció General i del Ministeri i la Comissió Europea, i ja posar-nos a barraca, no, directa. A la feina no ha calgut, ni fins i tot el contacte humà, no, amb els diferents agents, ja sigui el sector pesquer o els altres interlocutors amb els que hem de parlar per aconseguir assolir els nostres reptes científics, altres administracions, i bueno, jo crec que això m'ho ha aportat l'experiència que portava, no, del bagatge, i bé, contenta, la veritat que contenta.
Anem a barraca, com tu mateix has dit, i anem a barraca, evidentment, de tota la forta maror o la mala maror que hi ha hagut o que està havent-hi els últims anys, sobretot en les relacions, no sé si Generalitat, Estat, Unió Europea, no? En aquest cas seria més de la Unió Europea, i com està actualment l'estat de la qüestió, sobretot en aquells sectors, en aquelles modalitats de pesca que més preocupa.
Sí, realment jo crec que el que patim és un desconeixement profund de la Comissió Europea de la realitat de la pesca del Mediterrani. Hi ha una política pesquera i una forma de ser que des de Brussel·les s'entén que és uniforme a tota Europa i que no és cert. La realitat pesquera de les nostres poblacions, de la nostra propi sector, fins i tot les característiques empresarials i laborals i territorials de la nostra pesca fan impossible aplicar determinades mesures o solucions que tenen molt clares per pesques de gran altura de l'Atlàntic que no funcionen al Mediterrani. Portem realment des de ja molt de temps, però ja amb el conseller Ordeig, treballant per traslladar aquest coneixement a Europa, que coneguin la realitat del Mediterrani. I aquí he de dir que nosaltres liderem i fem conjunt amb la resta de comunitats espanyoles del Mediterrani, però no només això. Treballem també, intentem amb els francesos i els italians, de fet la setmana vinent estem al MEDAC, per intentar traslladar aquesta mirada mediterrània a les polítiques pesqueres. Però ens queda molt de camí. El funcionament europeu és molt rígid, amb uns terminis molt allunyats de les necessitats reals de la flota, però bueno, no desfallim, estem treballant molt, i jo crec que estem aconseguint, no el ritme que voldríem, però sí que es vagin obrint carpetes a nivell europeu per intentar solucionar els problemes que tenim aquí a Catalunya.
Perspectives, Itziar, per aquest segona meitat de l'any? Estem quasi, podríem dir, a la meitat de l'any, en aquest mes de juny, que és on, per exemple, sortien problemes com l'esgotament de quotes, sobretot en el cas de l'arrossegament, no? Quines perspectives hi ha per aquesta segona meitat d'any?
Doncs mira, aquests anys hem treballat moltíssim en la informació científica. Això era bàsic. Nosaltres volíem anar a Brussel·les sabent el que passava al nostre mar i a la nostra pesca. Això ho tenim gràcies a ICANMAR, i realment estem participant en tots els organismes científics perquè entenguin la realitat dels mostrejos. Són els que més dades recollim, diàriament estan en els ports mostrejant això. Aquesta feina ha estat bàsica per poder anar a defensar allò que volem. Com a bona notícia, tenim que després del darrer Consell de Ministres que vam aconseguir, gràcies també a aquesta feina conjunta i la informació científica, aturar la proposta de la Comissió que volia reduir-nos la pesca d'arrossegament a 9 dies. S'ha mantingut aquesta mitjana de 143, clarament insuficient, però no són els 9 dies. I finalment, recentment, ara fa 10 dies, la Comissió ha obert una consulta òmnibus per modificar, d'entre d'altres, el reglament de pesca al Mediterrani. Aquí hem, també, de forma liderada des de Catalunya, ens hem coordinat les 5 comunitats del Mediterrani, li hem traslladat al comissari i, òbviament, de la mà del Ministeri, que també ho està defensant, com ha estat membre en el Consell de Ministres, les nostres necessitats de modificació del MAP, el reglament d'arrossegament. Bàsicament, el que reclamem és l'eliminació de la doble limitació de la gamba, que això no respon a cap objectiu ambiental i està provocant greus conflictes, també ambientals, perquè s'està fent una sobrepressió a la flota més, a la pesca més costera, al lluç, per exemple, però sobretot socials i econòmics. esta mesura, que és única a nivell europeu, només la tenim en la pesca arrossegant del Mediterrani, no funciona, i al revés, està provocant grans greuges que seran de difícil recuperació. Per tant, la primera, l'eliminació de la gamba. La segona, com et deia, l'adaptació d'aquest reglament a la realitat d'una pesqueria mixta com la que tenim al Mediterrani. Estan aplicant uns models matemàtics d'avaluació de l'esforç pesquer que estan pensats per pesqueries monoespecífiques, de grans pesques. Això no és el que tenim aquí. Llavors estan sortint les costures dels models. Ja ens va passar amb el lluç, ja vam aconseguir demostrar científicament que no eren correctes aquelles dades, ja l'any passat ja es va revisar la metodologia del lluç, no suficientment, però ja van sortir, no?, noves dades molt diferents, però és que ara, el desembre passat, pretenien reduir la pesca a 9 dies basant-se en la reducció de captures de l'escamarlà, que és el 2% de lo que pesquem a Catalunya. O sigui, és algo insignificant comparant amb tot lo que és la pesqueria, i que bàsicament, i està demostrat científicament, està afectat pel canvi climàtic. Per sort, a Catalunya som dels únics que ens queda escabarlar, perquè tenim aigües més fredes. Simplement és un tema geogràfic. Uh-huh. En altres zones del Mediterrani espanyol fa anys que no en tenen. Penalitzar precisament a la flota catalana, que ha tingut cura, que encara l'està pescant en poca mesura, però controlat, i que estan estables les captures en els darrers anys a Catalunya, precisament per un efecte del canvi climàtic, no té sentit. Per tant, eliminar aquesta metodologia que li diuen l'espècie estrangulant, no?, mitjançant la qual s'analitza quina és la que està pitjor d'acord a aquests models, i en base a això marquen tota una pesqueria mixta com l'arrossegament, i arriba, pues, això, a situacions absurdes com lo de dir que només podem pescar 9 dies. I finalment, uh-huh, i això no és només a nivell europeu, sinó també estatal, reclamem, i això de la mà del sector pesquer de Catalunya, que volem recuperar la forma que teníem de pescar a l'arrossegament al Mediterrani. Una llicència igual per a tots. Aquesta segmentació artificial de la flota en funció de l'eslora o de si van a costera o a profunda, considerem que ha generat grans desigualtats als ports. Al final són les mateixes microempreses que tenim als ports. La diferència entre una barca de 18 metres i una de 20 no existeix, existeix només en el reglament. Però l'aplicació d'aquest reglament està provocant aquestes diferències a nivell social i econòmic, i sobretot pensant en la marineria, que no són justes. I per tant, el que volem és gestionar en base a lo que nosaltres sabem i lo que funciona, i així ens ho diuen els científics al Mediterrani. La cogestió, seure amb el sector pesquer i treballar amb ells, però no només reduint dies. Lo important és fer una pesca el més sostenible possible, i per això l'aplicació de la selectivitat. Vam ser pioners a Catalunya i ara el 100% de la flota ha implementat malles més selectives. Vedes biològiques, que és un altre tema en funció de selectivitat, selectivitat zonal o temporal. No anem a pescar en els mesos on s'estan reproduint les espècies per garantir, no?, el reclutament de les espècies. Uh-huh. I també els vedats, a la cessió per part de tota la flota catalana en cada... Perquè potser és que no entén Europa que aquí la pesca es fa local. Es va pescar el calador a prop del port, no?, base de la cofradia. I totes les cofradies van cedir uns espais de pesca, que són els vedats, de la superfície equivalent a Andorra, per precisament tipus reserva. Al final això és una forma de recuperar l'hàbitat, però també les espècies, no?, d'interès pesquer. Per tant, volem mesures més adreçades a la gestió, que són més difícils potser de controlar per Europa, perquè has d'estar més a prop, has de conèixer la realitat, però que estan demostrades i científicament que són les més adequades, i a més social i econòmicament són més suportables que no, pues això, arribar a dir a un treballador o a un empresari que ha de treballar 9 dies a l'any.
I Itziar, perdona, potser que t'ho digui així, però els nois i noies se'n van a Anglaterra a fer els Erasmus per aprendre anglès o per aprendre campanyes. Aquests que decideixen tot plegat, no es pot fer alguna mena d'Erasmus de portar-los a passar una temporadeta a Palamós, a l'Almella de Mar, al Delta, perquè si toquin de peus a terra amb el terreno?
Bueno, m'encanta el civil, Jo crec que sí, que hauria de ser obligatori. De fet, nosaltres vam fer també molt esforç en que vingués el nou comissari, bueno, ja porta un any i mig, a conèixer la realitat del Mediterrani. I, de fet, vam notar una percepció diferencial amb aquest nou comissari i en el seu equip, de veure realment, quan li explicaves, clar, quan a ell l'ensenyaven una flota de 18 metres de fusta en un moll i li dèiem, això el teniu considerat com la flota industrial d'un gran congelador que se'n va 3 mesos a aigües internacionals a pescar, i això a nivell europeu té la mateixa consideració, clar, el va quedar mort. Crec que sí, que la, i per això la cogestió, la gestió més local i més adaptativa, per nosaltres creiem que és la millor. Bueno, és part de la nostra feina, aquesta comunicació i pedagogia sobre el que som i el que volem, perquè nosaltres ho tenim molt clar, tant l'administració com de la mà del sector, i això no ha estat sempre així. No sempre hem estat units amb una visió molt conjunt. S'ha de dir que el nostre sector pesquer ha evolucionat i realment ha entès perfectament que ha de pescar d'una forma sostenible, i per tenim el millor aliat, el que hi viu d'això, i el més important, amb tot el coneixement científic darrere per prendre les mesures i les decisions.
A l'altre sector que tenim, ara parlaves de la cogestió, per exemple, on intervenen diversos actors o diversos sectors, un altre sector que últimament també està una mica remogut per la normativa és el sector de la pesca recreativa, amb els nous aplicatius, amb les noves normatives. Què hi té a dir la Direcció General de Pesca amb aquest treball? Sabem que ICATMAR també està treballant sobre el tema, per exemple.
Doncs, mira, en pesca recreativa, ahir tinc menys experiència, però jo ja he pogut reunir-me amb la taula de cogestió de pesca recreativa. La filosofia és igual, treballar plegats. Ja he fet la primera trobada, de fet també vaig tenir l'oportunitat de reunir-me amb la Secretaria General de Pesca del Ministeri per traslladar que volia fer una reunió, una trobada de fons tècnica bilateral amb ells, perquè volia posar una mica de sentit comú a la gestió de la pesca recreativa. Nosaltres fa molts anys que treballem de la mà també del sector i amb la ciència en fer la millor pesca recreativa possible, i clar que necessita regulació i limitació, però és que ha estat el propi sector recreatiu català que fa temps que ens ha proposat, però mesures, no?, de talles o de limitació d'espècies, però han de respondre a la realitat que estem vivint. Ara mateix estem amb una publicació d'un real decret de pesca en aigües exteriors. Al final això és una línia teòrica en el mar, i un pescador recreatiu no pot ser que si està en aigües interiors tingui unes mesures de gestió i entengui per què van, i si està fora de les aigües exteriors, algunes totalment diferents que fins i tot no entenen el per què. Per tant, ens queda molta feina a fer. Jo tinc el compromís, els hi vaig traslladar als pescadors recreatius, de treballar igual que estem en la defensa de la pesca professional, per posar una mica de cordura, no?, aquesta gestió, i també pues, en relació a les aplicacions. Al final, les aplicacions de control de l'activitat són necessàries sobretot per la gestió. El conèixer que estem pescant és important per tots, també pels pescadors recreatius. És el que ens permet evolucionar en les mesures tècniques, no?, que fiquem. Ara bé, no pot ser una doble càrrega. De fet, nosaltres teníem una aplicació que havíem treballat amb el sector, que he fet des de la direcció, és no posar-la en obligació, perquè el que no podíem era obligar a un mateix ciutadà a tenir que reportar-nos a dues administracions la mateixa activitat. Això no pot ser, s'ha de simplificar, hem d'estar al costat de la gent. Ara bé, treballarem perquè hi ha informació que necessitem que els pescadors ens reportin, no per control d'inspecció, és per un control de gestió, per ajudar-nos entre tots a saber què està passant també en les espècies d'interès recreatiu i poder regular l'activitat amb ells i de forma cogestionada de la millor manera possible.
Itziar, moltíssimes gràcies per aquesta estona de ràdio, per aquesta estona parlant de pesca, i desitjar que aquests contactes, aquestes negociacions, aquestes millores que ens has explicat avui, doncs donin els seus fruits.
Moltíssimes gràcies, i gràcies a vosaltres per donar veu, no? I coneixement d'aquests sectors que són importantíssims per les nostres comunitats, i al final necessitem també que arribi a la ciutadania la realitat del sector pesquer, la importància que té com a, no? Com a principal element d'economia blava, especialment que duri tot l'any, tant el professional com el recreatiu, i sobretot també en el cas del professional per la garantia d'una sobirania alimentària. Sense pescadors, com a ciutadans, tindrem molt a perdre, i per tant que doneu veu a les seves necessitats també és molt important.
Moltíssimes gràcies, que vagi molt i molt bé.
Gràcies.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcea. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna de les càpsules del mar. De fet, aquesta associació, l'Associació Cetàcea, és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquesta espècie. D'aquestes espècies. Avui, de la mà de la Sílvia Juncà, coneixerem el cap d'olla negra d'aleta llarga. Atenció, d'aleta llarga, eh? Bona tarda, i Sílvia, i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a aquestes càpsules del mar.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Si et sembla, coneixem primer el nom científic d'aquesta espècie.
Sí, doncs el cap d'olla negra d'aleta llarga, que és el que trobem aquí al Mediterrani, el nom científic és Globicephala melas. Hi ha, dins del mateix gènere, hi ha dos caps d'olla negra, el d'aleta llarga i el d'aleta curta, o tropical, que està en zones més temperades. El d'aleta llarga és el que trobem en zones més fredes.
Mm-hmm. Si et sembla, coneixem també més característiques de la seva morfologia i com podríem identificar-lo.
Doncs el cap d'olla negra és de la família dels delfínids, també, per tant podem considerar que és un dofí, i d'aquesta família és el més gran que es pot veure de forma habitual al Mediterrani. Els adults poden arribar a mesurar entre 6 i 7 metres de longitud, per tant, en comparació amb els altres dofins, són realment grans. Són animals que la seva coloració és totalment negra, molt, molt fosca, a excepció d'una taca blanca en forma de W invertida, que tenen al pit, però clar, això a mar, a no ser que es girin, doncs és difícil de veure, no? Alguns exemplars també poden presentar algunes coloracions blanquinoses just darrere de l'aleta dorsal, i això també pot servir per identificar els individus concrets, no? I a diferència de l'altra cap d'olla del gris, la seva aleta dorsal la tenen situada una mica bastant endavant, dins al mig del cos, i té una base bastant ampla i és baixa i falcada cap endarrere, sobretot en els individus com més grans són, més arrodonida acostumen a tenir-la, i aquesta aleta és super identificativa. Si el veiem a mar, és molt fàcil distingir-los.
No sé si podem parlar una miqueta també de com es comporta, quin és el comportament pel qual el podem reconèixer a mar.
Doncs els acostumem a veure en un comportament tranquil, natació normalment lenta. És una espècie que té una estructura social molt marcada d'una manera matrilineal, és a dir, que s'organitzen en grups, en què sobretot les mares van amb les cries i mantenen amb el grup familiar durant molt de temps, no? Aleshores, els mascles, quan s'han de reproduir, se'n van del grup i busquen femelles d'altres grups. I és una espècie que això, són molt sociables, i quan estan a la superfície acostumen a estar molt junts entre ells, socialitzant i fent un rang de comportaments bastant gran, com treure el cap de vegades per veure què està passant, fer la croqueta, que en diem, no? Que els petits, sobretot els més joves, de vegades donen voltes, i fan una sèrie de comportaments així molt socials, a diferència d'altres dofins que potser els veiem més viatjant amb una natació més normal. Però no sempre, evidentment, hi ha dies de tot.
Què és el que menja el cap d'olla negra d'aleta llarga?
Doncs igual que el cap d'olla gris, s'alimenta sobretot de cefalòpodes, com ara calamars, que troba a grans profunditats, però en aquest cas també poden incorporar alguna espècie de peixos a la seva dieta.
Uh-huh. I per quines zones del Mediterrani podríem trobar-lo? On el solem veure?
També, sobretot, a la conca occidental del Mediterrani. A la nostra zona, on es troba el gruix de població més gran, és sobretot a l'estret de Gibraltar, on hi ha una població resident, i tot el mar circundant, el mar d'Alboran i el golf de Vera, al sud-est de la península Ibèrica, sempre amb aigües més profundes de 500 metres. Llavors, a la part nord, això estem parlant de la part sud, a la part nord, la seva densitat és una mica més baixa, no el veiem amb tanta freqüència, però també està lligat igualment amb zones molt profundes, sobretot a partir de en canyons submarins, que van fins als 2.000 metres de profunditat. Aquí al Garraf l'hem vist també molt lligat als canyons submarins Fojo, Sant Salvador i el de Berenguera, que està davant del delta Llobregat.
Mm-hmm. Hi ha alguna època de l'any en concret que el puguem veure o podem dir que està aquí bé tot l'any?
Doncs com la majoria de cetacis que tenim al Mediterrani, són residents, és a dir, mai abandonen el Mediterrani, es poden anar movent, però és a dir, poden aparèixer en qualsevol moment de l'any. Aquí el Garraf, com que tenim potser una freqüència més elevada d'encontre del cap d'olla gris, el cap d'olla negra és una espècie que no hem vist tant fins al punt que el vam veure per primera vegada de l'any passat, el 2022. Sí que teníem coneixement de que hi era, perquè altra gent que navega ens havia dit que ens l'havien trobat, però nosaltres no l'havíem vist fins l'any passat. I en total tenim registrat uns 10 albiraments. Uh-huh. Entre l'any passat i aquest.
Uh-huh. Principals amenaces també per la seva conservació, quins són els perills d'aquesta espècie?
Doncs, com passa amb algunes espècies de cetacis, la subpoblació del Mediterrani, perquè el cap d'olla negra d'aleta llarga es troba, també és una espècie bastant cosmopolita, que es troba sobretot a partir, si excluem les aigües més tropicals, no? Més a l'Equador, la resta de mar, diguéssim, es troba per tot el món, però hi ha una subpoblació que es considera mediterrània, no? I falten dades per poder també avaluar el seu estat de conservació, tot i que la població que hi ha a l'estret de Gibraltar, com que és molt tancada i s'ha pogut estudiar molt bé, s'ha arribat a catalogar que està en perill d'extinció i en perill crític, a més, perquè és una població molt petita que cada any té tendència a disminuir. Per tant, està en perill crític la població de l'estret de Gibraltar.
Uh-huh. Per acabar, Sílvia, no sé si ens pots explicar alguna curiositat, alguna cosa que recordis d'aquesta espècie.
Bé, doncs, com a curiositat, ja us dic que l'hem vist poquet, aquesta espècie, és molt xula de veure per la interacció que tenen entre ells, i aquest any vam tenir la sort de poder veure una interacció entre aquesta espècie i el cap d'olla gris. La primera vegada que els vèiem junts, les dues espècies, i tenien un comportament una mica no amigable, per dir-ho així, i són dues espècies que competeixen una mica per preses i per hàbitat, i aleshores, diguéssim, bueno, va ser un comportament molt interessant de veure, perquè els caps d'olla gris els estaven com una mica empujant o una mica rodejant, intimidant d'alguna manera, i ells, en canvi, els caps d'olla negra, com que tenen aquesta estructura tan social que us he comentat, doncs es limitaven a quedar-se en un grup super, super compacte amb les cries al mig, diguéssim, per defensar-se una miqueta, no? I, bueno, és el més remarcable que et puc explicar.
No us ho esperàveu? Us va sorprendre aquest comportament?
Sí, per res, perquè no és freqüent trobar dues espècies juntes quan tenen un albirament, i encara menys freqüent és trobar que tinguin una interacció clara entre elles. Perquè sí que a vegades hem vist diferents espècies simultàniament, però no amb una interacció clara, i aquesta era una de les poques vegades que ho hem vist.
Mm-hmm. Costen de veure? Són difícils de veure els caps d'olla negra més que els de cap d'olla gris? Ens has comentat una miqueta?
Sí, aquí al Garraf sobretot, nosaltres els hem vist, els veiem molt, molt menys que el cap d'olla gris. En altres zones passa exactament al revés.
Mm-hmm. Fantàstic. Doncs, Sílvia, recordem, com sempre, per acabar la càpsula, que hem de respectar sempre l'entorn d'aquestes espècies, i sempre que n'albirem alguna hem de respectar aquestes distàncies, mm-hmm, de seguretat, i no posar-nos entremig dels seus quan naveguen, diguéssim, quan estan nedant.
Totalment, i nosaltres, per desgràcia, hem vist alguns individus no concretament de capdolla negra, però sí que alguns individus amb marques clares d'interaccions amb vaixells. Llavors, al ser una espècie gran i tenir una natació més aviat lenta, encara amb més motiu, si trobem un grup que està tranquil, està calmat amb la superfície, el que no podem fer és acostar-nos-hi amb gran velocitat, hem de ser sempre respectuosos, poc a poc, a una distància prudencial per al motor, i per tot això ho regula un reglament, el Real Decret de Protecció de Cetacis, on explica fil per randa què cal fer i què no cal fer en cas de trobar-nos amb un grup de cetacis.
Doncs Sílvia Junca, moltíssimes gràcies un cop més per haver estat amb nosaltres a les Càpsules del Mar. Ens retrobem a la següent.
Arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd. Fins que trobes llocs on partir pots tornar a ser tu. Ja no faig el mort, sempre viscut. Potser la deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que la jornada
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Que sigui perquè ha de passar. És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debe haber sido mi primer decreto.
4 años sin mirarte.
Meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero
andan diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento,
el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio.
¿Cómo te atreves a volver? ¿Por qué volviste si te vas a ir?
tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir, al fin y al cabo siempre me las creo. Cuatro vidas me juraste, tres te odio y un te quiero. Dos consejos para darte, prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero. Andan diciendo por la calle,
andan diciendo por la calle,
solo le eres fiel al viento,
solo le eres fiel al viento.
El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio.
¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto.
La Xarxa.